Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Fa anys que l'Associació de Propietaris de Torrenegra amenaça amb una demanda multimilionària a l'Ajuntament de Sant Cugat i ara sembla que serà una realitat. L'entitat ha reactivat els tràmits per portar el consistori als tribunals i exigir una indemnització pels danys patrimonials que, segons defensa, han patit durant dècades per no haver pogut edificar en uns terrenys de 165 hectàrees que consideren legalment urbanitzables. Diuen que fa anys que resisteixen en silenci, però que ara diuen prou. L'associació sempre ha defensat que la qualificació com a sòl no urbanitzable dels terrenys respon a una voluntat política i no a criteris ambientals. La xifra que posen damunt de la taula és d'uns 400 milions d'euros, tot i que aquest càlcul es va fer fa més d'una dècada basat en una taxació forense i l'actualitzaran en els pròxims mesos. La revetlla a Sant Cugat ha estat tranquil·la, tal com va valorar el tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell. Tot i això, hi va haver 5 focs que van obligar els bombers de la Generalitat i el cos d'agrupació de defensa forestal, l'ADF, a desplaçar-se fins al lloc dels fets. Tal com ha explicat Picornell, els focs es van originar en zones del centre o Mirasol, fet que demostra que la ciutadania és molt conscient de la importància de prendre mesures en les zones més boscoses, com poden ser la Floresta, les Planes o Vall d'Oreix. Els focs han tingut lloc al carrer de Josep Irla, on es van produir dos incendis, un que va cremar 50 metres quadrats i un altre 400 metres quadrats de vegetació. A més, hi va haver un que va cremar 120 metres quadrats a prop de l'Arxiu Nacional de Catalunya i el més gran va tenir lloc a la Via Augusta, que va cremar 600 metres quadrats, també de vegetació. Al carrer Toledo de Mirasol es va cremar la vegetació i part del jardí d'una casa. Per tal que els bombers poguessin treballar millor en l'extinció del foc, es va tallar l'accés de la C-16 als túnels de Vallvidrera durant una estona. Torna Enxampa el periodista, el concurs fotogràfic que Cugat Mèdia organitza per la Festa Major 2025. Els periodistes de Cugat Mèdia seran a tot arreu, els pots capturar amb la càmera i enviar tantes fotos com vulguis al WhatsApp 673 17 20 75. Així podràs guanyar 300 euros per gastar Sant Cugat Comerç, 4 entrades per Aquadivera o Waterworld o 4 entrades per PortAventura. Es pot participar del 26 al 29 de juny durant els 4 dies de Festa Major. Les persones guanyadores es donaran a conèixer el dia 1 de juliol a través de www.cugat.cat. Res més per ara. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5 i 3 minuts reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora d'aquest programa de dimecres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Finaràque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista P7 a l'altura de Barberà del Vallès. Hi ha retencions en els dos sentits de la circulació. En sentit Martorell hi ha 5 quilòmetres d'aturades des de l'altura de Santa Perpètua de Moguda. En sentit Girona, en sentit nord, hi ha 3 quilòmetres i mig de retencions des de l'altura de Cerdanyola del Vallès. També a la mateixa autopista P7 hi ha un vehicle avariat a l'altura de Castellbisbal que talla un carril de la calçada en sentit Tarragona. També destacarem problemes per circular a la zona del Baix Llobregat. A l'autovia 2 hi ha problemes per circular entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona i aquesta afectació també provoca retencions a la B23 entre el Papiol i Molins de Rei. A la mateixa autovia 2 també aturades més endavant en sentit Lleida, en sentit Martorell, a l'altura de Cornellà de Llobregat. També destacarem circulació lenta a la C60 a l'altura d'Argentona en un tram de 2 quilòmetres en sentit Mataró i acabarem situats a les rondes de Barcelona. En aquests moments hi ha un tram de 8 quilòmetres aturades a la ronda a dalt entre l'altura de Esplugues de Llobregat fins a arribar a Vall d'Hebron en sentit Trinitat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Fina.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
A l'escola ja participava en un diari i en un club de lectura i fa uns 15 anys aproximadament va començar amb la literatura juvenil. Fa justament uns mesos ha publicat la novel·la Por Bruja y Hechicera. Avui passa pel Connectats la terrassenca Francine Zapater. Molt bona tarda, Francine.
Bona tarda.
Com estàs? Bona tarda.
Bé, molt bé.
Doncs mira, anem a saludar el Sergi Estapé, que també el tenim a l'altra banda del telèfon. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Francine, d'entrada ens agradaria que ens expliquessis una miqueta què és el que t'atrapa de l'escriptura.
Bueno, jo de sempre m'ha agradat molt escriure, però ara jo penso que l'escriptura la tinc més com més professional i ha sigut una mica com teràpia per a mi. A mi sempre m'ha anat molt bé per treure tot el que tenia dintre. I penso que per això m'agrada tant, perquè és una mica com les meves històries, els meus mons, sempre s'ha posat en paper, i ara ho faig de manera professional, però sempre ho he fet, però perquè m'ha agradat molt escriure.
Mm-hmm. I com t'has iniciat en la literatura juvenil?
A la literatura juvenil va ser, bueno, des del principi, jo ja vaig comentar en una entrevista que escrivia el diari del meu col·le i era una mica, doncs, inquieta en aquest tema. I, bueno, quan era joveneta llegia molta novel·la juvenil i em va agradar molt i vaig pensar, doncs, jo d'escriure això. I vaig començar. Ho veia molt fàcil, escriure juvenil. I vaig començar a escriure. I aquí em vaig iniciar amb tot el món de no sé, la carrera literària i tot aquest munt de llibres que porto escrits.
Fins i tot una trilogia?
Sí, la primera va ser una trilogia juvenil, que va començar com un llibre... Mira, perquè m'agradava molt aquest tipus de literatura i va acabar amb una trilogia perquè no sabia on parar ja.
No li trobaves al final, no?
No li trobava al final. Sabia greu deixar els personatges i vinc un altre llibre, un altre. I així vam acabar, amb una trilogia.
I escolta'm una cosa, quin és l'input que reps dels lectors, del teu públic?
A la gent li agrada molt el que jo escric. He de dir que tinc més públic femení que masculí, perquè a mi m'agrada molt ficar romance en les meves històries, i és igual si és juvenil, si és romàntica, com si és un thriller, com si és novel·la històrica. Sempre hi ha la part aquesta de l'amor, no? Perquè a mi m'agrada molt. I jo el que rep dels lectors és que els agrada molt com expresso els sentiments, com es fiquen a la pell del personatge, saps?
Sí.
I a mi això m'agrada, perquè és un repte, no? Saber transmetre al lector el que tu tens dintre i que vols que experimenti quan llegeixi aquesta història, jo crec que això és molt maco.
No és fàcil.
No és fàcil.
Mm-hmm. Francine, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
Escolta'm una cosa, vas fer un curs d'escriptura narrativa amb la Covid, no? Vas aprofitar per formar-te una mica, no?
Mm-hmm. Sí. Sí, jo durant l'època del Covid vaig aprofitar per fer un curs de narrativa de 2 anys, que, bueno, a mi em va anar molt bé perquè, encara que jo m'agradava molt escriure, també necessito una mica d'estructura i de que t'expliquin, no?, quines bases ha de fer si vols fer un tipus de novel·la, l'altra... Sempre hi ha unes regles que s'han de respectar. I, clar, jo d'això no tenia ni idea i em va anar molt bé perquè és el que va fer que donés aquest canvi a la meva literatura una mica ja professional i no només amateur.
Uh-huh. I arriba un moment que ara ens explicaràs per què arribes a la novel·la històrica. Com va anar això?
Bueno, mira, a mi, conforme he anat creixent, no, m'ha agradat cada vegada més llegir novel·la històrica, però mai m'havia plantejat d'escriure novel·la històrica fins que no em vaig trobar amb la història de la cacera de bruixes a Terrassa. Llavors, és que em va agradar tant aquesta història i se'm va ficar tan a dintre que vaig dir, i ningú no l'ha contat, doncs l'he de contar jo. I aquí em vaig ficar de cap amb la novel·la històrica.
I, bueno, i així va sorgir Por Bruja y Hechicera, no? Explica'ns així una mica de què va.
Doncs Por Bruja y Hechicera és una novel·la històrica que està basada en els fets reals que van ocórrer a Terrassa al segle XVII, quan van ajusticiar a 19 dones. Jo en el llibre només em faig eco de les 6 dones que van ser condemnades finalment. I també té tota l'aventura dels bandolers que estaven a tota la zona d'aquí de Sant Llorenç del Munt, per Trocaguinarda, la quadrilla dels Nyeros, dels Cadells. I és una història d'aventures, d'amor i també una mica de reivindicació del paper de la dona. Perquè al final aquestes dones se les van condemnar, se'ls va posar un estigma de bruixes i no eren dones bruixes, eren dones normals i corrents com som ara, que treballaven, que bueno, tenien una saviesa, però tampoc era comú en aquell temps que la dona s'encarregués de fer curandera de la família, dels amics, era una cosa habitual. Llavors era una mica també doncs, donar-li el seu paper, no? El que realment van ser elles i el que la història va fer amb elles.
I aquest gènere, clar, aquí estem parlant d'una cosa és que tu t'inventis una història, que pots inventar el que vulguis, d'un país on, sí, que vulguis, d'un món que vulguis, aquí, clar, tot i que tu hi poses de la teva, has de ser fidel a una època, no?
Has de ser molt fidel a una època. A més, el lector de novel·la històrica és un lector que li agrada que les coses siguin tal qual eren. O sigui, no pots innovar. En fantasia pots innovar el que vulguis, però en història, tal com vivia el segle XVII, doncs la novel·la ha de reflexar aquesta època. I a mi això em donava una mica de por, eh? I, bueno, he tingut la gran sort de que jo m'he documentat moltíssim, però després m'ha ajudat també l'historiador Ismael Almazán, que és d'aquí de Terrassa, i, bueno, ell va llegir la novel·la i em va donar 4 punts i em va dir, mira, això ho has de millorar per aquí, o això a l'època no era així, i llavors a mi em va donar molta seguretat perquè ja parlava amb coneixement de causa, com es diu, no?
I no sé si aquesta època és la que... Clar, és que suposo que cada vegada deus... I, bueno, doncs ara m'agradaria fer d'aquesta època d'una altra, o més o menys... Perquè jo sé que estàs escrivint una segona novel·la, no sé si sí, també va una mica de la mateixa època, o aquí, no sé si aneu canviant, o ara me'n vaig als romans, o com va això?
No, bueno, la segona novel·la, per no fer spoiler, està relacionada amb la primera, perquè hi ha una coseta que queda una mica oberta i m'agradaria tancar-la amb una segona, i ja està, i s'acabarà això. I a mi m'agrada molt l'època medieval, o sigui, jo crec que si continuo escrivint estaré per aquesta època medieval, època moderna, que és el que, en el que estem ara, el de Pau Brujés i Fera, i poder en algun moment m'atreveixo amb la, no sé, la fira modernista, no? L'època del 1900, per ficar aquí Terrassa i tota la seva història industrial, però així ja serà més endavant. Però de moment em quedo en l'època medieval i la moderna.
Escolta, Francine, explica'ns alguna cosa que hagis descobert fent aquestes novel·les on parles d'aquestes dones que eren considerades bruixes. Alguna cosa que t'hagi sorprès i que puguem trobar en aquest llibre?
Sí, doncs mira, a mi una cosa que em va sorprendre, per exemple, és que jo tenia com molt cregut que totes les caceres de bruixes les havia fet la Inquisició. I resulta que no, que a tot el que va ser la part de Catalunya, País Basc i Navarra, tenien una altra jurisdicció, encara que estaven ja dintre del Regne d'Espanya, però encara tenien una altra política, i la Inquisició aquí no tenia, com que no tenia molt poder, no podia fer gaire cosa referent a tot això, i eren judicis locals, el mateix poble qui condemnava aquestes dones, i que la Inquisició les havia declarat innocents en molts casos, i això em vaig quedar petrificada. Quan ho vaig llegir a la documentació vaig pensar com potser sempre havia demonitzat molt la Inquisició, no? I no dic que siguin uns sants, que prou van fer. Però veure que ells havien declarat innocents aquestes dones i que va ser el mateix poble, els seus veïns, qui les va condemnar, em va semblar duríssim i em va deixar, bueno, un descobriment que em va deixar prou tocada, eh?
I alguna d'aquestes històries personals t'ha frapat més que una altra?
Bueno, la de la protagonista a mi em va atrapar molt perquè era molt joveneta. Jo m'he basat en el paper de la Peirona Moles, és com es deia realment, el meu llibre es diu Blanche, i era molt joveneta, és que el procés judicial el va patir amb 20-22 anys. No era la típica bruixa, una dona vella, viuda, que vivia marginal, no, estava casada amb un palaire i vivia a Terrassa i la va ficar al bot i no sé, penso que també és xocant, no?, una mica, i per això vaig agafar aquesta noia, perquè vaig pensar que tan jove, no sé, no era normal, tampoc no teníem aquesta visió de les bruixes joves, que ara sí que no som una dona marginal al bosc.
Ja, ja.
El que no ens sorprendrà és que, en veritat, la Francina el que volia estudiar era història, no? Però finalment vas fer dietètica i nutrició, no? Quin canvi, no? D'una punta a l'altra, no?
Sí, no té res a veure. Però, bueno, va ser una mica allò de... Tria una carrera que tingui sortida, que tingui futur, no? I, bueno, doncs, ja a mi m'agradava la història, jo volia estudiar història, però els meus pares em van dir, no, millor tria una altra cosa que estigui més a prop de casa. I, bueno, m'anava més bé estudiar dietètica perquè ho tenia aquí a Sabadell, i això vaig estudiar, però jo no descarto, fer història. Això és una espineta que tinc clavada, que acabaré estudiant història també.
Home, està clar que si t'agrada la història, doncs que facis novel·la històrica, doncs com que lliga bastant, no?
Oi que sí?
Sí. Explica'ns una mica, perquè tu la teva principal professió és això, no? Fas dietètica i nutrició. Explica'ns on ho fas i a què et dediques exactament.
Bueno, jo treballo a l'Hospital Mutu de Terrassa, i el que faig allà és... visito els pacients i els faig el menú del que volen menjar. Visito, doncs, les dietes normals, diabètiques, totes dietes terapèutiques, i els arreglo el menú d'acord a la seva dieta i una mica la petència d'aquest pacient. Llavors soc com una mica com la cara visible de la cuina a Atlanta. I és el que em dedico jo, a donar una miqueta d'alegria als pacients, que triïn el menjar tan bo de l'hospital i que li donin una miqueta de canvis, i no els agrada el que hi ha, doncs fem una mica d'arreglo, i això és el meu dia a dia.
Però t'agradaria dedicar-te només a escriure, suposo.
Sí, a mi m'agradaria dedicar-me només a escriure. Seria el meu somni. Sí, perquè la veritat és que jo porto ja 22 anys a la Mútua. És un treball que també l'he fet sempre molt bé, estic molt contenta, però jo estic allà i el meu cap està fent històries, eh? Jo vaig pensant diàlegs, vaig rumiant coses, ai, doncs mira, en aquest capítol que estic escrivint podria passar i podria fer, i jo estic... El meu cap està escrivint, o sigui, en tot moment.
Doncs mira que la Mútua ha passat moltes històries. Podries,
sí, vegades,
sense traslladar-te a la història pròpiament dita, allà tens un munt d'històries per explicar, eh?
Bueno, he de confessar que jo tinc un llibre que es diu Maldito Corazón, que és d'una dietista que treballa en un hospital, que és novel·la romàntica. O sigui, aquest va ser abans que me'l vaig autopublicar. O sigui, que ja hi ha un referent, eh?
Veus?
Sí, sí. Però aquest és una altra història. Aquest és... Sí.
Sí, no, dius que aquesta és una altra història. No, que et volia dir que a part d'escriure, la dietètica i tal, ets molt fan d'anar a buscar bolets, no?
Però molt, m'agrada moltíssim. Jo quan arriba la temporada de boletaire, ens escapem, el meu marit i jo, sempre que podem. Perquè, bueno, el meu pare sempre ha sigut boletaire, ara ja està gran, ja té 83 anys i li costa, no? Però jo de sempre, des de petita, jo em perdo el bosc i a mi m'encanta. Jo, a mi, agafar rovellons ja negres, camagrocs, fer d'ullis, tot el que agafo del bosc i després cuinar-ho, i bueno, jo sóc molt fan dels bolets.
Home, a mi m'agrada menjar-los, veig que tu ja en tens, si en cas aniria amb tu, perquè no fos cas que agafés un bolet de
no, dels dolents. No, només però... el que conec, eh? Sí, sí.
I però si t'agrada no menjar-te'ls, també.
M'agrada moltíssim menjar-me'ls.
Sí, perquè t'agrada cuinar, sí. També.
Sí, m'agrada cuinar. I ja, jo sempre dic que el meu plat estrella, el que jo més bé cuino, són l'arròs amb bolets, que queda meravellós.
Hi ha alguna cosa més de cuina que t'agradi? O...
Bueno, en general m'agrada cuinar. El que passa que treballant tot el dia, que treballo des del matí fins a la tarda, poca estona tinc, només el cap de setmana. Però jo m'agrada cuinar. És una cosa que sempre també m'ha agradat, em relaxa fer de cuineta.
I relacionat també amb el tema dels bolets, també t'agrada molt la natura, no?
Sí, a mi m'agrada molt. Turisme de natura, de fet, mira, ara d'aquí una setmana agafo vacances i anirem 10 dies als Picos d'Europa Astúries i després marxem als Pirineus a França. O sigui, la meva ruta turística són sempre muntanyes.
Sí, quan vas a viatjar, busques la natura. I escolta'm una cosa, també ets molt, molt del ioga, no?
A mi, mira, això fa qüestió d'un parell d'anys, que sí, que m'he aficionat moltíssim al ioga, perquè em relaxa moltíssim, però la ment, perquè sóc una dona que tot ho he de tenir molt planificat i això m'expressa moltíssim. Llavors, com que la vida una mica s'ha de fluir més i no tenir-ho tot tan controlat, el fer ioga és un tipus d'exercici que em relaxa i m'ajuda una mica que la ment estigui més calmada i no estigui tot el dia treballant i treballant i treballant. I sí, m'ha aficionat moltíssim al ioga.
Bé, doncs aquí també poden sorgir històries que pots traslladar al paper, no?
Home, i tant. Sí, sí.
Molt bé, doncs veiem que la Francine doncs, gaudeix amb allò que li agrada fer, gaudeix amb la seva feina, gaudeix amb el que li agradaria que fos la seva feina, que és dedicar-se a l'escriptura de manera professional, però que de moment estàs en un bon equilibri i que això de moment va bé. Sí,
Francine? Sí, sí, sí. Molt bé, jo estic contenta.
Doncs escolta, això és el que compta i nosaltres t'agraïm moltíssim que hagis volgut compartir aquesta estoneta de conversa amb nosaltres avui al Connectats.
Igualment, jo encantada.
Francine, una abraçada.
Una abraçada.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Adéu.
Adéu. Adéu, Sergi.
Em vaig a collir bolets, va.
Vas a collir bolets? Ara trobaràs poca cosa, eh?
No en sé, si no en tinc idea, pobret, pobre de mi.
Doncs te'n vas un dia amb la Francine. Que t'il·lustrarà, ja veuràs. Ja veuràs que sí. Apa, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
Connectats amb Carme Reverte.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
De Terrassa ens anem a Castellà. Anem fins a Ràdio Castellà perquè allà tenim a punt el president de l'Associació de Tenis Taula Castellà, el Gustavo Laroca, que ens explicarà l'actualitat de l'entitat i valorarà els èxits de la base d'un club que busca créixer i donar a conèixer l'esport del tenis taula. Oriol Ferran.
Bona tarda, Carme. En els últims anys a Castellà del Vallès està creixent molt un nou club esportiu, l'Associació de Tenis Taula Castellà, que a base de treball i esforç han aconseguit fer-se un forat al panorama esportiu local. Per parlar d'aquest ascens, de com es treballa i quins són els punts més forts del club, parlem amb el president de l'entitat, Gustavo Laroca. Bona tarda, Gustavo.
Hola, bona tarda, Oriol.
Primer de tot, Gustavo, president del Club de Tenis Taula de Castellà del Vallès. Després d'una temporada on podrem dir força exitosa, quina valoració en feu d'aquesta temporada 24-25?
A veure, per nosaltres va ser una temporada bona. Vam canviar l'any passat aquesta temporada l'entrenador, que ara és el Àlex Menéndez. És un entrenador reconegut de Catalunya i vam començar a millorar els entrenaments i va anar molt bé. Perdona, Oriol, si em passo a l'argentí, perquè el català ho tinc molt malament i parlo com puc, perdona, eh?
No passa res, no passa res. Ja entenem que és complicat pensar en un idioma i comunicar en un altre.
I a més, als argentins em agrada parlar molt i tinc complicació, però ja tirarem endavant. Va, continuem.
Re, en quin moment d'aquest any, d'aquesta temporada, et quedes si n'haguessis de triar un?
A ver, si tengo que elegir uno de esta temporada, para mí son cuando los niños, tanto Óscar Sacristán, que es nuestro niño estrella, como el Gerard Sala, que son niños muy pequeños, suben fotos en nuestro grupo con las medallas ganadas. Mira que hasta me emociono cuando te lo digo, porque yo creo que ese es el mérito del club, y es que los niños muy pequeños, como en este caso Óscar o Gerard, vayan ganando en técnica mejorando y sobre todo evolucionando al ritmo que lo están haciendo. Me quedo con el crecimiento de los niños, básicamente.
Ah, t'anava a preguntar precisament per que és la cantera, per aquests nois que dius que teniu. És la cantera del tenis taula de Castellà el màxim actiu del club?
Sí, clarament. Nosaltres tenim un actiu físic, que són les taules i l'espai. Nosaltres tenim un espai molt bo, i això quiero agradecer profundamente al Ayuntamiento, porque tenemos una de las mejores salas de Cataluña, y eso es gracias al espacio que tenemos. Tenemos buenas instalaciones, o sea, nosotros tenemos un activo físico que es muy importante para el desarrollo de nuestro club, pero también tenemos el activo, tenemos la parte humana, que es la gente que colabora, y los niños que son la cantera, es la base, son la semilla de nuestro club para los frutos del futuro. Sí, sí, sense dubtes.
Ah, precisament en això, en aquestes últimes setmanes, no, hem vist com diferents integrants del club han aconseguit fites importants. Us ho esperàveu a principi de temporada?
Bueno, realmente no lo esperábamos, porque sabemos que el nivel que hay en otros clubes es muy alto. Contábamos y seguimos contando para la temporada próxima con el inestimable apoyo, colaboración del entrenador Alex Menéndez, que vino este año cuando nosotros asumimos la junta, se comprometió con nosotros a hacer un periodo de 3 meses y luego hacer una transición hacia otro entrenador, y al final, bueno, hemos logrado fidelizarlo y se queda con nosotros, se quedó la temporada y se queda la que viene. Entonces no lo esperábamos, porque si bien sabemos que el entrenamiento es la clave de la mejora de los jugadores, no sabíamos que mejorarían tan rápido, y hemos tenido una evolución importante, y no creíamos que Rede Castellar, que es un pueblo pequeño, comparado con las grandes ciudades como Barcelona, Badalona o Calella, que tienen grandes clubes, hay grandes clubes de, bueno, Sabadell y Terrassa, ni más lejos, que tienen grandes clubes, no esperábamos ese crecimiento, así que estamos muy contentos por el crecimiento que está teniendo a nivel técnico el club.
És la renovació, la continuïtat de l'Àlex Menéndez, podríem dir el millor fitxatge de cara a la temporada vinent?
Sí, sense dubtes. La base d'un club de tenis taula és l'entrenador, perquè és la persona que comunica la tècnica, que sabe en cada moment lo que tiene que hacer. Es muy importante saber corregir a los jugadores, poner orden en la sala, motivarlos para que no se aburran. El tenis tabla es un deporte muy individual, muy psicológico, entonces también hay que trabajar en eso. Sin dudas que es el mejor fichaje. Y otro grandísimo fichaje es que Óscar Sacristán, que es un niño muy pequeño de 10 años, que continúe con nosotros, porque sabemos que los clubes se lo quieren llevar, pero bueno, que se quede con nosotros es un gran fichaje. Y esto tiene que ver mucho su familia, sus padres, Oscar, Gloria, que están siempre ahí llevándolo a todas partes, y ni más lejos, creo que hoy están viajando para el Campeonato de España, así que bueno, estamos muy muy contentos.
Moltes vegades tenim el tenis taula com un esport més lúdic, no tan competitiu. És difícil captar nens, nenes, joves perquè s'apuntin a participar al tenis taula, a competir i a prendre-s'ho com un esport, com el que és?
A veure, és difícil, però també passa una cosa. Primero, te agradezco enormemente esta entrevista y de poder darle difusión en castellar al nuestro club, porque si bien este club está desde el año 2008, hay mucha gente que no lo conoce, ni sabe que existimos. Es un problema nuestro, tenemos que hacer una fuerte autocrítica a nivel institucional para ver por qué la gente no nos conoce. Pero así todo, cuando te conocen, hay gente que se apunta, que participa, y por algunas razones han ido dejando el club. Nosotros estamos en una tendencia de fidelizar a la gente que viene, por eso considero que el entrenador es la clave del club. Y ahora estamos en la lucha por queremos construir un equipo de nenas. Hay clubes que tienen equipo femenino, nosotros no tenemos ninguna nena entrenando, tenemos solo una que participa esporádicamente, y nos gustaría muchísimo poder tener un equipo también de un equipo femenino. Así que bueno, esta es una de nuestras luchas.
I perquè la gent es faci una mica una idea, perquè conegui una mica més també al Club de Tenis Taula de Castellà, De quanta gent estem parlant? Quants jugadors i jugadores teniu? Bueno, jugadores ja m'has dit que una i de manera esporàdica, però quants jugadors i equips teniu?
Nosotros tenemos a nivel club unas 70 personas que participan en general entre la parte lúdica y la deportiva, y a nivel federado tenemos 4 equipos que somos 25 jugadores aproximadamente entre los diferentes equipos, y con eso jugamos liga, jugamos en la liga provincial, en las categorías, tenemos un equipo en la más baja, luego vamos subiendo y tenemos no estamos arriba, pero estamos con una escalera en las categorías más bajas, y ahí es donde estamos intentando subir. Hace unos años había llegado a primera división provincial, incluso a preferente, pero luego, bueno, se ha ido descendiendo porque por alguna razón hemos perdido algún jugador. Tenemos en Castellar un excelentísimo jugador del altísimo nivel que se llama Dani González, que juega, incluso está jugando en la liga francesa algunas veces, juega en el club de Terrassa, pero es un chico que es de la cantera de Castellar, ahora tiene 20 y algo de años, pero es un chico que se formó en la cantera de Castellar y luego pasó a otros clubes. Entonces también pasa eso, que algunos jugadores cuando crecen se van a otros clubes porque nosotros no tenemos las categorías superiores. Así que bueno, ese es nuestro arduo trabajo, y cuando tú me decías del tema lúdico, claro, el ping-pong se lo puede ver como algo lúdico, que uno tira la pelotita hacia arriba, o se lo puede ver como un deporte de altísima precisión, velocidad, que también sirve para mejorar a nivel motriz a las personas. Y te digo más, estamos en un trabajo ahora que es el siguiente: estamos colaborando con una entidad de Castellar que se llama Support Castellar, que ahí hacemos una actividad con un grupo de personas que vienen con ellos, lo vemos como una actividad también social. Nosotros no podemos ser solamente un club deportivo que vamos a ganar, tenemos que cumplir otro rol. Y por otro lado, estamos intentando hacer algo a nivel Parkinson, porque hay una liga de Parkinson que está jugando a nivel provincial, y queremos montar algo también porque se ve que el ping-pong, el tenis de mesa, también sirve como terapia para las personas que tienen Parkinson y mejoran. No solo cuando juegan, sino cuando terminan de jugar y evolucionan. Y queremos montar también un equipo para jugar la liga de Parkinson. O sea, ese es un poco nuestro objetivo para los próximos años.
A part d'aquests petits objectius, aquests objectius, diguem-ne, quins són els següents passos que ha de fer el club, i sobretot quins són els passos clau que creus que ha de fer el club, tant per aconseguir més representació, per aconseguir unes categories superiors on els joves, on la cantera pugui acabar desembocant, què és el que tu, com a Gustavo, com a president, creus que ha de fer el Castellar?
A ver, yo lo que creo que nosotros tenemos que conseguir es masa crítica de niños que entren. Necesitamos, lo que tú decías, el activo, si el activo es la cantera, sí, necesitamos que los niños entren por ahí, porque cuando uno tiene cantidad de niños, puede también, son niños que tienen que pagar una cuota, y con esa cuota se pueden dar mejores servicios. Entonces podemos aumentar la oferta de entrenamientos, pero al final esto también depende de la cantidad de gente que tengamos. Cuando más niños tengamos, podemos mejorar mucho nuestra oferta de entrenamientos y podemos también tener más equipos. Si nosotros tenemos más equipos, tenemos más posibilidades de subir. Entonces, lo que nosotros necesitamos básicamente es difusión. Si nosotros podemos pedir algo hoy por hoy, es difusión. Necesitamos difusión, que el club se conozca, y por eso que vuelvo a agradecerte esta entrevista y la difusión que le estáis dando desde el actual.
Ah, ja anem acabant. Primer de tot, què creieu que s'ha de millorar? Suposo que, com deies al principi, no?, que s'ha de fer autocrítica, veure en què no s'ha fet tan bé les coses, diguem-ho així. Quines coses creus que podeu millorar de cara a aquest pròxim any?
Hay mucho por mejorar. Mucho por mejorar. Si nosotros queremos posicionar a Castellar dentro de los mejores clubes de Cataluña, tenemos mucho recorrido por delante. Y una es aumentar la cantidad de participantes, y eso nos va a permitir mejorar la oferta de entrenadores, como estoy diciendo, no en calidad, pero sí en cantidad, en volumen de horas. Y lo otro es ordenar, son muy pocas personas que participamos, entonces estoy viendo cómo, junto con mi compañero Jordi González, que es el que, Carlos Ñugo, que son las personas que compartimos en la junta, actualmente presidente y tesorero y secretario, ¿no? Estamos viendo un poco cómo reestructuramos para que tener más colaboradores, porque hay mucha cantidad de pequeños trabajos, micro tareas que necesitamos distribuir entre personas, y eso es algo que hay que mejorar. Así que bueno, es la labor para el próximo año. Lo primero fue cambiar de entrenador. Nosotros necesitamos hacer un cambio de entrenador, lo necesitábamos, y fue una parte un poco dolorosa, pero que sabíamos que había que hacerla. A veces hay que tomar decisiones dolorosas y había que hacerla, y se hizo, y fue fidelizar a este entrenador. Ya tenemos entrenador para la próxima temporada. Esa fue la primera fase, y ahora viene ordenar el club a nivel material. Hay algunas mesas que no las tenemos bien, algunas redes que no están bien, a veces entran gente, el espacio semiabierto, porque el espacio está abierto, entonces a veces nos han dañado alguna mesa. La semana pasada tuvimos un pequeño acto de vandalismo en nuestro contenedor, tenemos que corregir algunas cosas de eso, bueno, y hacer funcionar todo como si fuese una pequeña empresa que da servicio a sus socios y servicios sociales en este caso.
I ara sí, per últim, suposo que és difícil com a president gestionar un club d'aquesta magnitud i que no ho pots fer sol, que necessites, no, com deies, la col·laboració de l'Ajuntament, la col·laboració de les famílies, dels nanos, sobretot. Us sentiu recolzats a Castellà, al tenis taula?
Totalmente. Siempre que hemos necesitado algo, Nacor o en su momento Ignasi, o ahora Yolanda, que también ha empezado a participar y venir a algún torneo, nosotros nos sentimos totalmente ayudados cuando necesitamos algo, absolutamente. O Salva, mira, Salva, que tenemos torneo, que las sillas. Yo creo que sí, que es fabuloso cómo lo gestiona Castellar. Siempre hay cosas por mejorar, pero no nos podemos quejar de lo que tenemos. Tenemos una de las mejores salas de Cataluña, tiene un suelo que es uno de un suelo de alta calidad. Para esto tenemos mesas de calidad, y eso ha sido gracias al inestimable apoyo que hemos tenido siempre del ayuntamiento. Yo estoy prácticamente desde el inicio del club y siempre, absolutamente siempre, hemos sido ayudados, así que agradezco al ayuntamiento, a toda la gente, a Nacor, a Yolanda, a Ignasi, a Salva, a todas las personas que, y me olvido de muchos seguramente, a vosotros por la difusión. Absolutamente, y bueno, y qué más que colaborar con uno puede, ¿no? La vida no va solo de trabajar y de tantas cosas que hacemos en la actividad privada, sino también de, yo lo veo como una devolución a lo que me ha permitido Castellar, de integrarme en la sociedad y de vivir ahí, un pueblo fabuloso, mis hijos han ido al colegio ahí. Entonces, yo lo veo también como modo de volver a la sociedad lo que me ha dado a mí a nivel personal. Pero estoy encantado de lo que hace el ayuntamiento y la gente de Castellar en general.
Doncs, Gustavo, moltes gràcies per aquesta entrevista. Molta sort a la pròxima temporada i també en els pròxims objectius que ens explicaves que es vol complir des del tenis taula Castellà del Vallès. Moltes gràcies.
Gràcies a ti, Julio. Muchísimas gracias. Y bueno, al final, como te dije al principio, ¿no?, que el pecho sea argentino, me tengo que pasar a mi idioma para poder expresarme bien. Muchísimas gracias. Y nada, saludo a toda la gente de Castellar.
Que vagi molt bé.
Gracias.
Ei, família del Connectat, sóc el Joanmi, i ara que fa tanta calda arreu, aquestes temperatures que no són normals, què millor que escoltar Surfing USA dels Beach Boys, ara que també hem conegut que ha traspassat el seu líder, el Brian Wilson. Així que agafeu el banyador i poseu-vos tots a surfejar. If everybody had an ocean across the USA, like California, you see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at the
inside, outside USA,
Ventura County line,
inside, outside USA,
Santa Cruz and
Trinidad, inside, outside USA,
Australia, Caribbean,
real soon.
teacher were surfing USA. Pacific Palisades, inside, outside, you Seminole Free Anthem, inside, outside, you down to Beach LA, inside, outside, you all over the hall, inside, outside, you at Waimea Bay, inside, outside, everybody's gone surfing USA.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El teatre és un dels aspectes més importants de la cultura arreu, un art que es cultiva des de grans escenaris i teatres, però també des del món amateur i amb espais que ho permeten. És el cas de l'Espai Foc, ubicat a la botiga Ventura de Sabadell, amb una extensa programació artística que capitanegen el Francesc Ventura i la Paquita Company, que des de fa dècades han estat claus pel teatre sabadellenc. I per això ara se'ls ha reconegut amb un guardó molt especial. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell l'Helena Molist.
El Francesc Ventura i la Paquita Company han rebut el Premi Bàrbars de l'Any, que dona la Fundació Bosch i Cardellac en reconeixement a tota una vida dedicada a la ciutat. Nosaltres hem pogut anar fins a l'Espai Foc a la via Massaguer per parlar amb ells dos. Moltes gràcies per atendre'm a tots dos. Com rebeu aquest guardó, aquest reconeixement?
Sorpresos, molt, Cesc?
Molt
sorpresos, i hi vam afegir que ens semblava una barbaritat. Però sí, sorpresos i contents, però bé, els reconeixements, si són de feina feta, en quant a bona, perquè reconeixements de gent que hagi fet coses mal fetes no n'hi han encara, tot arribarà. Però sí, contents. I això ens ha obligat a fer com una mena de currículum, i hem quedat sorpresos també de coses que havíem fet, cosetes. Hi han les que considerem més importants, però també n'hi han moltes més, de petitones, que també tenen a veure amb la cultura, per tant, bé.
Mirant enrere, què heu fet aquest exercici de currículum, què destacaríeu vosaltres? Sí, perquè podeu pensar, per exemple, de per què em donen a mi un premi? Vosaltres veieu mirant, bueno, aquest reconeixement, aquest reconeixement vital, mirant enrere, dieu, ostres, me'l donen per això, o us ha arribat una mica com, i ben bé, perquè me l'estan donant, o me l'estan fent?
El dubte encara el tenim.
Sí.
No sabem exactament el perquè, perquè en el moment de mirar coses fetes enrere, una de les coses que en els mateixos que han decidit fer-nos aquesta distinció els ha sorprès la història que tots dos vam viure a l'Acadèmia de Belles Arts amb el que se'n deia Aula de Teatre de l'Acadèmia de Belles Arts. Aleshores, veient que amb ells els sorprenia això, encara més tenim el dubte del per què ens concedeixen aquesta distinció. I suposo que és que s'han fixat en les coses dels últims anys. I el dels últims anys ha vingut rodat amb la descoberta dels forns i amb el de l'Espai Foc, però això és una niciesa per nosaltres, al costat de tot el que ja portàvem fet fins al moment de posar-nos a fer activitats culturals aquí a la botiga.
Per tant, vosaltres, del que potser esteu més orgullosos a nivell de la vostra vida professional, personal, cadascú té la seva, seria d'aquesta aula de teatre?
No, seria aquesta aula de teatre. Jo diria que això, estem parlant dels anys 70, eh? I sí, fa poc. No, més que res, perquè com tots dos érem teatreros, ell, tu havies estat, o eres ja, membre de la Junta, i després va ser president per entremig, però sí que culturalment no ens limitàvem a fer teatre, sinó que la tasca va ser molt més complerta. Tu l'explicaràs més bé que jo. Jo de cara a la ciutat destacaria aquella època, independentment de que ell hagi dirigit i hagi sigut actor també, però més que res director, jo he sigut actriu, o som encara, inactiva. No, però em refereixo que això sí que és personal, però en canvi tot el que es va fer a Belles Arts era molt més important, i llavors destacaria aquí l'Espai Foc, també el destaco perquè 27 anys promovent, gràcies a haver trobat l'espai, promovent cosa cultural aquí a la ciutat. Això, en quant a la ciutat, jo destacaria això, i destacaria també l'època en què, per atzar, vam poder retrobar les dues escriptores sabadellenques úniques, les germanes Forrellat. Seria llarg d'explicar tot això, eh? Però que elles, bé, jo ja les proposaria per barbaríssimes, ja ho vaig dir l'altre dia. Posats a valorar el que una persona fa per ella mateixa, però que reverteixi. I el nostre, el meu, en quant a actriu, que ben contenta, perquè sempre dic que el que surt a l'escenari, si es pensés que no ho fa bé, no sortiria. Això no vol dir que ho faci bé, eh? Però que és cosa personal i prou. Però, en canvi, tot l'altre que han sigut gestions culturals, també n'estic ben satisfeteta.
Francesc, tu què destacaries?
Per descomptat, tota la trajectòria d'aula de teatre, entenent, com deia ella, no només el fet d'organitzar, de fer espectacles de creació pròpia, que aquest és el mèrit que jo dono en les obres, en els espectacles que es van muntar mentre hi vam ser, sinó que vam iniciar, i entremig dels espectacles que vam fer davant del públic, vam organitzar dos cicles de cultura teatral en el que venien conferenciants de la talla de la Maria Aurèlia Campmany, del Jaume Vidal Alcubé, del... No em sortiran tots els noms, eh?
El Ricard Salvat.
Vam fer venir de Madrid el que era director de la revista Primer Acto, el Josep Montleón. Van venir personalitats molt importants del teatre, autors de teatre de renom, I eren xerrades i conferències que van anar agafant un prestigi que l'Auditori de Belles Arts era insuficient per la majoria de les conferències que aquesta gent va venir a fer. El Feliu Formosa, bé, la llista al cap no em dona en aquests moments per recitar-la tota, ni fa falta, però jo penso que el més important va ser això i l'organitzar representacions teatrals que les que cabien es feien en el mateix auditori de l'Acadèmia, com va ser per exemple l'estrena mundial del Joc dels Joglars, que era el primer espectacle professional que ells feien, i quan els espectacles no cabien en l'auditori de l'Acadèmia, organitzat per l'aula de teatre, es feien o a la Faràndula o a l'auditori de la Caixa o a l'amfiteatre, que en el mateix amfiteatre, doncs, per exemple, van venir per primera vegada a Sabadell els Comediants, etc. No? Vull dir, jo penso que lo important de debò va ser tota la promoció de cultura teatral, exacte, sí.
I veient tot això, encara no sabeu per què us el donen? Que...
Ara hem revisat.
Clar, perquè... Un cop revisat he dit, ostres, que hem sigut molt importants.
Perquè el que primer et recordes és el que has fet personalment, per dir-ho d'alguna manera. Però sí, hi donem molta, sobretot tu, perquè escolta'm, jo estic a segon lloc. Les coses que hem fet de conjunt sempre he estat al costat. però no, la part important jo era més de gestió. Sí, la veritat sí.
També és important la gestió.
Sí, sí, també, no.
I el suport.
És el que se'm dona.
Per descomptat que té importància les gestions que, per exemple, ella va fer amb la part cultural de la Caixa de Pensions, que portaven en aquella època molts espectacles de teatre, i no només de teatre, perquè ara em ve la memòria que vam portar el Quartet Tarragó de guitarres, on hi actuava la Pilar Aymerich, la que acompanyava en el Lluís Llach, i que feia una presentació preciosa al... mira que tinc la imatge al cap i no em sortirà el nom, ho feia... bé, un escriptor important feia la introducció, i per tant vam fer coses molt variades i vam portar espectacles, principalment tot el que els joglars van anar fent en la bona etapa que van tenir aquí a Catalunya, venien sempre a través de l'aula de teatre de l'Acadèmia de Belles Arts, encara que els espectacles es fessin a la Faràndula.
Aquest reconeixement que rebreu avui, us dona gasolina per seguir, o vosaltres la gasolina ja la porteu a dins?
A veure, jo diria que ja no anem en cotxe. I a més jo no he tingut mai carnet, o sigui que no, a veure, ens fa il·lusió i portem la marxa que per l'edat que tenim representa, és allò que et diuen que et sap tan greu de dir, caram, que bé que estàs per l'edat que tens, no? Doncs l'única limitació que tenim doncs és física de moment, i psíquica de moment encara no.
Per tant, bé, anar tirant.
Sí, sí, sí. Sí, sí, anar tirant i agraint ser aquí, no?
Exacte. Però a veure, ella diu, no sé què punyetes has dit de la gasolina. No sé què has dit de la gasolina. No, és que no, és que ara anem elèctricament, m'entens, ja? De gasolina, res.
Us adapteu.
Perfectament adaptats i a veure, i amb projectes, potser no amb tanta quantitat ni tanta facilitat, perquè és el que diem, el cos i el coco doncs treballen d'una manera més lenta, però amb ganes de continuar fent coses, i hi ha projectes de coses que ara no venen al cas, perquè vés a saber si les portarem a terme.
Un trasplantament d'esquelet que tot arribarà, ens sembla que no ho veurem.
Tot arribarà, mai se sap, mai se sap. Potser tenim aquí 150 anys més anar fent teatre, Estaria bé.
Tu que ho vegis.
Home, ja hi seríem tots, aleshores fotríem una festassa aquí a l'Espai Foc. Moltes gràcies als dos, que vagi molt bé aquest reconeixement i per molts anys més.
Doncs gràcies a tu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Que no m'he volgut dir. descobrir qui sóc avui. Una gota em cau mentre un altre em treu la set. Plou i fa sol alhora. Tombe la bala, tombe la bala. Que m'apuntava era la meva i jo mateix em disparava. Ras de llum, il·lumina'm, treu-me el fum. Una revolució dins meu, la sedueixo i es transforma.
Connectats amb Carme Reverte.
Aquí s'acaba aquest Connectats de dimecres amb sensació de ressaca després del pont i la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Demà continuem, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Si voleu, podeu tornar a connectar amb nosaltres. Gràcies a tots, que acabeu de passar molt bona tarda.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Tota la nit amb la banda sonora de la teva vida.
Oh, canto para alguien como tú, solo como tú, baby.
Comparteix les teves nits amb la millor música.
La banda sonora de la teva vida.
Mm. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.